Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 30 de març del 2023. Dia de cel enterbolit, amb temperatures més altes que ahir, sobretot a les comarques de Tarragona i a la costa i prelitoral de Barcelona. Les màximes al migdia es mouran entre els 23 i els 26 graus. Ara, per això, la fa fresca. El vent de ponent es notarà avui a les comarques interiors. Qui ens anava a dir ahir, quan en parlàvem, aquí com gairebé de magatotis, que en vam parlar al començament del programa, que la maternitat de l'Anna Obregón, als 68 anys, a través de la gestació subrogada, obriria en canal el debat sobre aquesta opció, que és il·legal a Espanya, i també sobre si cal posar o no condicions a pares i mares que reben la criatura. La portada de la revista Hola, que publicava en primícia la notícia, va arribar al Congrés. De fet, a la sessió de control, tant el PSOE com Unides Podem van recordar que és una pràctica il·legal a Espanya perquè es considera una acció de violència contra la dona. En canvi, el PP obre la porta a legalitzar-la només en condicions molt concretes. Per si no fos prou, l'edat de l'actriu, repetim, 68 anys, el missatge que va penjar a les xarxes, en què assegurava que amb l'arribada d'aquesta criatura ha tornat a viure i mai més es tornarà a sentir sola després de la mort del seu fill, genera encara més interrogants. Cal limitar l'edat dels futurs pares? Cal aprofundir més en els motius pels quals decideixen recórrer la gestació subrogada? Mònica Navarro, professora de Dret Civil i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la UB, i una mare filla d'una mare d'una filla nascuda per aquesta tècnica, avui en parlant aquí al Món a RAC1, amb temps de tertúlia, avui amb Joan Julivert, Josep Martí, Conxa Baray i Vicent Sánchez. Un dijous en què el TSJ farà públic el veredicte del judici a Laura Borràs. La Fiscalia demana 6 anys de presó, recordem, 21 anys d'inhabilitació, perquè considera que va fraccionar contractes per afavorir un amic. Mentrestant, a Brussel·les, Clara Ponsatí retreu a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que no l'hagi defensat i hagi permès que un jutge la detingui a Espanya violant, segons el seu parer, la immunitat europarlamentària que té. A la tertúlia, però, també parlem d'agressions sexuals després de saber que un dels violadors de la nena d'11 anys al centre comercial Màgic de Badalona estaria implicat en una altra agressió a una noia de 17, també als lavabos del mateix centre comercial. La mare d'aquesta víctima l'ha identificat davant dels Mossos, que investiguen fins a 4 agressions sexuals a menors que s'haurien comès en aquell lloc. Amb tots els tertulians també parlem de la intel·ligència artificial, després que un miler d'acadèmics i personalitats del món tecnològic hagin demanat que se n'aturi el desenvolupament durant 6 mesos fins que no hi hagi un marc legal que la reguli. Gent com el filòsof Yuval Noah Harari, el fundador de Tesla Elon Musk o el cofundador d'Apple, Steve Wozniak, alerten dels riscos que pot comportar des d'un punt de vista social, econòmic i cultural. Pere Mestre pitjarà avui l'ull de polla. Els esports, el Barça guanya 5-1 la Roma davant 50.000 persones al Camp Nou i es classifica per les semifinals de la Champions femenina. El dia que a les 11 tocades saludarem aquí al Món a RAC1 Anna Mena, que ens vindrà a presentar el seu últim disc, Bellodrama. Anna Mena avui aquí al Món a RAC1, al seu costat Guillem Milky Way i Carla Jimeno, amb qui parlarem de més música. I amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Elsa Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedral, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, el cas de la gestació subrogada d'Anna Obregón, que continua generant rebombori polític i tècnic a l'estat espanyol, ha reobert el debat sobre l'ètica de recórrer aquesta mesura, però és que, a més, avui mateix, l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, que agrupa col·legis de metges de tot l'estat, presentarà al Congrés un nou codi deontològic que inclou un punt sobre aquesta qüestió que fins ara no hi era. Segons el Mundo, els metges estarien d'acord que la gestació subrogada, sempre que es faci de forma altruista, sigui validada És a dir, consideren que comercialitzar amb el cos de la dona vulnera la seva dignitat, però que, si no es comercialitza, es podria obrir aquesta porta. A Catalunya els col·legis de metges tenen un codi propi que no hi fa cap tipus de referència. Això després que el PP ahir canviés de posició i justament s'obrís a negociar la legalització en casos en què no es pagui a la dona gestant. La Moncloa, en canvi, va sortir en tromba contra el cas d'Obregón. El PSOE i Podem parlen de situació d'explotació, de violència i recorden que, deixant de banda aquest cas personal a Espanya, la gestació subrogada és il·legal.
En aquest tema he de dir que una abraçada molt forta al productor Jordi Ramos, que ahir transitava per la cornisa de trobar algú que volgués parlar. Perquè no és un tema fàcil. No és un tema fàcil. No és gens fàcil. Opinar-ne és molt complicat, perquè parles, bàsicament, molts cops des de la ignorància, des de la falta d'empatia, des de la desconeixença, perquè això, efectivament, aquest tema té moltes arestes. Per començar, el primer de tot, d'on neix tot, és de la portada de Lola. I on neix tot és del nom d'ella, d'Anna Obregón, que la gran pregunta, que és la primera de totes, és la idoneïtat de ser mare als 68 anys. De fet, les últimes hores, Obregón ha ampliat encara més la polèmica amb un missatge a les xarxes en què celebra la compra de la criatura dient que mai més tornarà a estar sola i que ha tornat a viure. Crida l'atenció precisament que no fa cap referència a la criatura no vinguda ni al seu desig de ser mare. Recordem que Obregón va perdre el seu fill de 27 anys al maig de fa 3 per un càncer. Dit això, deixa'm dir una cosa. Per començar, la gènesi de tot està amb el dolor insuportable que un es pot arribar a imaginar en un 1% només de perdre una criatura. O sigui, a partir d'aquí és la gènesi de tot. No seré jo qui jutjaré Anna Obregón, però jo crec que el problema de Anna Obregón ara no l'hem de buscar la criatura, sinó que l'hem de buscar amb ella. La resta és el debat. Però el problema el té, bàsicament, ella amb el dolor que ha de sentir 3 anys després encara de la mort del fill. Bueno, a partir d'aquí, jo crec que se n'ha parlat poc d'aquest tema i crec que és a partir d'aquí hi ha tot el que penja, que és la gestació subrogada, la mare de 68 anys, etcètera, etcètera. Però la gènesi de tot està amb la psicologia i en la situació mental que pot viure unes circumstàncies com aquesta, encara que sigui 3 anys després una mare. Algunes expertes amb el tema de la bioètica es posen les mans al cap. És el cas de la jurista especialitzada Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols, aquí ahir al Món RAC1.
Quin component de maternitat té aquesta senyora? Simplement, escolta, ara vull una criatura, l'encarrego, la vaig a buscar i me l'emporto. Penso que està fora de lloc i em sorprèn que la normativa internacional d'aquests països no estableixin uns límits, no?
Repeteixo, 68 anys, ser mare. Aquest és un altre problema. Reitero que avui en parlarem i molt aquí al Món a RAC1. Són les 6 i 7 minuts. Mentrestant, les institucions d'Europa passen de puntetes pel cas de la Clara Ponsatí.
Finalment, l'eurodiputada de Junts, que va poder ser al Parlament Europeu, com narràvem, sortia de Barcelona fa 24 hores, doncs bé, des d'Europa, diverses reaccions. D'entrada, la Comissió Europea, l'eurocomissari de Justícia, Didier Reinders, explicava que, tot i tenir immunitat, hi ha casos en què les ordres de detenció són ben legals, per tant, que podria ser vàlid que Ponsatí se la pogués detenir, tot i tenir aquesta immunitat, però no concretava pas que parlés pel cas de Catalunya. Això mentre l'afer de Ponsatí, evidentment, també es va escolar al ple de l'Eurocambra. Ella va ser present, la presidenta Roberta Metsola va derivar la situació al Comitè d'Assumptes Legals i l'eurodiputada li criticava des del ple mateix.
M'he de preguntar si aquest incompliment de la defensa de les immunitats davant la detenció il·legal d'un diputat és una política de la presidència o és només una actitud que ens reserveu als catalans?
Catalans. Metsola se'n va rentar les mans i els partits espanyols, alguns d'ells també hi van ficar cullerades, Ciutadans i el PP van carregar contra Pedro Sánchez des de l'Eurocambra.
De dues maneres, avui el protagonisme polític serà per Laura Borràs. Aquest migdia coneixerem la sentència del cas que afecta la presidenta de Junts per Catalunya.
Sí, de fet, el Tribunal Superior de Justícia ha citat a les parts a les 12, en punt del migdia, per comunicar la seva decisió. Recordem que la Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Borràs per un presumpte fraccionament de contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, abans doncs, de fer el salt a la primera línia política. Borràs farà una declaració institucional des del Parlament tan bon punt hagi conegut aquesta lletra petita. L'ha convocat per la 1 del migdia, un cop en principi ja tingui tots els detalls de la sentència.
Evidentment, ho seguirem aquí, tot plegat aquest matí aquí a RAC1. Més coses, un dels agressors de la violació de la nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic de Badalona, recordeu que en vam parlar ara fa 15 dies, doncs també estaria implicat en una altra agressió sexual a un altre menor de 17 anys.
I també hauria passat als lavabos d'aquest centre comercial. La víctima ja hauria identificat el jove als Mossos i els familiars denuncien que s'estan sentint abandonats per part de les administracions i maltractats per la policia i per les instàncies del centre comercial. Ho explicava la mare d'una de les víctimes, de les denunciants, és Teresa Prados.
Los Mossos nos están maltratando. La dirección del Magic ha hecho caso omiso, incluso puso en duda las declaraciones de la víctima porque el uniforme no coincidía. Que yo he sufrido una agresión, una violación, y yo me voy a acordar del uniforme.
A banda, segons explica la periodista Anna Punci, un dels suposats agressors de la nena d'11 anys a aquest centre comercial, finalment ha deixat l'institut on anava, justament coincidia amb el germà de la víctima, que és qui ho va explicar a casa. La mare del presumpte agressor ha acceptat matricular-lo en un altre centre després que el Departament d'Educació digués que no el podien expulsar.
Què més?
Doncs que la nova advertència dels psicòlegs que tenim damunt la taula sobre els filtres d'Instagram. Diuen l'afectació que té en la salut dels joves, sobretot a les noies. Ha estat en una conferència aquest vespre passat a l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, han alertat dels problemes d'autoestima en l'adolescència que estan generant aquests filtres. A més, afegeixen que les xarxes socials també s'estan convertint en una altra eina per fer-hi passar violència masclista. Ho explicava l'educadora social i psicòloga Cristina Gil.
Antes nos relacionábamos cara a cara en el parque, era con quién has hablado, quién te ha saludado, y ahora es quién te sigue en redes, quién te ha dado like a esa foto en bikini, por qué subes esa foto... o dame tu contraseña.
Paper important dels psicòlegs, justament els que hi eren presents, que explicaven que la majoria de pacients que tenen d'aquestes edats adolescents justament hi arriben, sobretot amb problemes per la seva imatge corporal.
Tot això en un dia en què és notícia la petició d'una part de la comunitat científica d'arreu del món d'aturar provisionalment el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
Si parlen d'entrada de fer-ho durant 6 mesos, fins que se n'hagi fet una regulació adequada que diuen a hores d'ara no existeix i no hi ha cap control, pràcticament. Ho han demanat enmig de les investigacions que Microsoft té entre mans i que integren els sistemes GPT que proporcionen respostes cada vegada més ràpides i precises a través del llenguatge humà. En una carta oberta adverteixen dels riscos greus que pot desembocar a nivell social, econòmic i cultural. Entre els signants hi ha noms mediàtics, per exemple el d'Elon Musk, però la majoria, recalquem-ho, són acadèmics i investigadors justament en intel·ligència artificial. Entre els problemes principals destaquen que la tecnologia que s'està generant té l'objectiu de crear text que sembli llenguatge humà, però sense garantir que el que diu sigui fiable.
I els Mossos busquen 3 joves com a sospitosos d'haver penjat els cartells que feien mofa de l'Alzheimer dels Maragall, vaja, de Pasqual Maragall, per desacreditar que el seu germà Ernest es presenti a l'alcaldia de Barcelona.
Sí, segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, la comissaria d'informació dels Mossos treballa amb les imatges que van captar les càmeres de seguretat d'un hotel proper a una de les seus d'Esquerra on van penjar aquests cartells. Al vídeo es veu clarament els 3 nois, 2 amb els cabells foscos i un amb els cabells rossos. Van vestits amb una jaqueta negra, un d'ells du ulleres. El que n'alenteix trobar-los és que cap dels 3 sospitosos no estaria fitxat per pertànyer a cap sector radical. Per tant, hi ha diverses hipòtesis damunt la taula, una d'elles que algú hagués encarregat aquesta tasca als 3 joves i els hagués pagat per fer-ho.
S'està treballant en el tema. Què més?
El missatge de calma sobre l'estat de salut del Papa Francesc. Recordem que ahir va ingressar a un hospital de Roma per una infecció respiratòria. Doncs bé, la Santa Seu assegura que no és coronavirus, admet que Francesc haurà d'estar uns dies hospitalitzat, però, diguem-ne, que rebaixa. Diu que no és una situació preocupant, que se li estan fent unes proves, que tindrà aquest control mèdic durant uns dies. Un missatge de calma, si bé, evidentment, sí que deixen ben clar que cal cancel·lar les trobades que tenia Francesc per avui i per demà i que no podria o podria no complir del tot l'agenda de Setmana Santa, que és molt intensa, evidentment, al Vaticà.
I alguna cosa més d'aquesta nit i matinada, quan falten 2 minuts per 6:45 del matí?
Sí, breument, l'incendi del País Valencià, que ha calcinat 4.600 hectàrees, ja no té flames, però encara hi ha molts punts calents que podrien revifar, especialment avui, que tornarà a bufar el vent amb força en aquest sector del País Valencià. Dels 1.600 desallotjats, uns 200 han pogut tornar a casa. Poden estar al poble, però no poden sortir d'aquest recinte. Això al País Valencià, Catalunya, una mateixa tònica. Avui, de fet, els agents rurals tornen a pujar al Pla Alfa, que és el que dictamina la prohibició d'activitats al bosc, i ho lliguen especialment justament a aquest vent que pot anar tornant a Catalunya reforçant-se.
Mira, precisament parlant del temps un moment, com ho tenim això, Mònica?
Sí, doncs, mira, això que comentava el Nil, aquest vent de ponent que avui es notarà sobretot cap a les comarques interiors, un vent moderat que demà es reforçarà i afectarà sobretot també comarques interiors, comarques de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona, i també es notarà la tramuntana cap a l'Empordà. I al cap de setmana, vent de mestral i tramuntana a les comarques del sud, a l'Empordà i també al Pirineu. Per tant, de moment ens queden 4 dies de vent, avui més moderat i a partir de demà més fort. Tot plegat amb sol, amb bandes de núvols prims i amb temperatures que avui pugen. Ho faran sobretot a les comarques de Tarragona i en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, i en canvi recularan una mica cap a l'interior de les comarques gironines. En general, màximes que es mouran entre els 22 i els 26 graus. Ahir es va arribar, per exemple, als 28 al Carràs, 26 a les Borges Blanques o 27 a Cardona. I els propers dies de pluja se n'espera poca, però sí que s'excavarà alguna coseta. Demà a la tarda, algun ruixat cap a la cara nord del Pirineu. Dissabte sí que s'esperen xàfecs al Pirineu, a les comarques de Girona i també al voltant d'Osona, al Vallès Oriental i també al Berguedà. I diumenge també descarregaria algun ruixat, però restringit en punts del Pirineu. A la resta es mantindrà la calma, amb més sol i amb aquestes bandes de núvols alts. I ara mateix, entre els 12 i els 14 graus a Barcelona, 11 graus a Tarragona, 8 a Lleida, 13 a Girona, 7 a Vic i 4 a Prades.
Per cert, Setmana Santa es veu alguna cosa?
A veure, Setmana Santa es veu una baixada de les temperatures, és a dir, la pujada que tenim, que vam tenir ahir en alguns punts, avui en altres i demà, doncs a partir de dissabte comencen a baixar les temperatures i podríem dir que hi haurà més suavitat a un punt de fresc, entre els 15 i els 19 graus, quan avui estem parlant entre els 22 i els 26. I del tema de pluja, et diria que la gent que té la sort de fer tota la setmana, a principis de setmana no es veu pluja, es veu més aviat una calma amb sol i tranquil·litat. I ja veurem la segona. No, no m'arrisco, queda molt enllà. Sí. Les temperatures sí que assegurem que seran més baixes, però el tema de precipitació, esperem-nos. Esperem-nos.
Això és com aquell que et diu...
Ja no,
escolta,
no,
t'he de dir una cosa... I és,
no.
I és important.
No,
que no. I llavors no. Dius... Mira, és igual, ja t'ho diré, home, no.
No, perquè sé que d'aquí dos dies aquests mapes poden canviar radicalment. Si no, t'ho dic, és que no ho sé.
Perfecte. Anem als esports. D'aquesta nit i matinada, què tenim?
Doncs que el Barça femení ja espera arribar per les semifinals de la Champions després de golejar i 5-1 la Roma al Camp Nou davant de 54.000 persones. L'equip de Jonathan Giraldes s'enfrontarà ara al Chelsea o a l'Olympique de Lió, qui guanya avui a partir de les 9 de la nit. El partit es juga a Londres i el Chelsea té un 0-1 a favor de l'anada. També ha passat a semis l'Arsenal, que jugarà contra el Wolfsburg o el PSG. Mentrestant, Luis Enrique ha trencat el seu silenci 4 mesos després del Mundial de Qatar. Ho ha fet a la SER, des d'on ha recordat tots els que el criticaven per no tenir alternatives a la seva proposta. A tots ells els ha dit directament carronyaires.
Sé que ha habido las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.
El tècnic asturià també ha revelat que li encantaria entrenar a la Lliga Anglesa, si pot ser, en un equip gran amb opcions de guanyar títols. El cas Negreira ja ha arribat al Parlament. Ahir en Comú Podem va registrar una petició de compareixença del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, perquè doni explicacions sobre la vinculació de l'entitat en la causa. En tennis, la pluja ha obligat a cancel·lar el partit de quarts de final del Masters 1000 de Miami, que Carlos Alcaraz havia de jugar fa unes hores aquesta matinada contra el nord-americà Taylor Fritz. Si tot va bé, es disputarà la propera matinada a partir de la 1. I en bàsquet, 2 apunts, la penya ja té arribat pels vuitens de final de l'Eurocup, serà al London Towers d'Anglaterra el dimecres 12 d'abril. A l'ACB, ahir el Baxi Manresa va perdre de 13 contra el Tenerife, i a l'Eurolliga avui el Barça pot certificar el factor pista a favor als quarts de final. Ho aconseguirà si guanya l'Alba de Berlín al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre i en directe a RAC més 1.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6:18, al diàleg. Hola, què tal, Bertolí?
Hola, bon dia, com bon estem?
Dia.
Bé?
Sí,
molt bé.
Per cert, puc dir una cosa? És que vaig anar a la Casa Seat a fer una xerrada.
Ah, molt bé.
Que va portar l'Enric Sierra, company de la Vanguardia.
Tu vas fer la xerrada?
Mestre, sí, amb un grup de home, suscriptors de la Vanguardia.
Avisa, coi, que haguéssim vingut.
Home...
Perdó, no cal
que... Es va estar anunciant a la ràdio i tot.
Ah, sí, o sigui, aquest estava vacil·lant.
Molt bé, Nil. Molt bé, Nil. Sort en tenim. Jo m'ho he escoltat a la ràdio. Escolta, què anava a dir? Que res, que va, molta gent i va dir... Que hi havia molta gent que es llevava a la nostra hora. Sí. I envio una salutació a l'Ester, al Jordi i l'Òscar de Seat, que estan... Així, però he de dir que esteu posant cargols a la Seat i tal. Bueno, no, estem allà, estem treballant i des de... Vendora, 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 també. I que els animem molt a tanta gent, que ens animem tanta gent que es lleva aquesta hora i que els servim d'alegria i d'informació i de tot. Doncs, escolta'm, si fem això, ja, escolta'm, llevar-se d'hora ja té un gran què.
Ja val la pena.
Sí, ja està, ja ho he dit.
A mi també m'ho van dir, això, Granollers, que els hi fèiem companyia i que els animàvem i aquestes coses. T'ho diuen a tu i m'ho diuen a mi. No, és broma, és broma. T'estava vacilant un altre cop. No posis aquesta cara, home. És que sembla que hagi de matar algú, coi. Relaxa't una mica. És la veritat.
Estàs, bueno, estàs finet avui, eh?
No, no, sí, estic així una miqueta... M'estic posant nerviós, però no passaré. Ja, respiro amb tranquil·litat i ja està. Anem al diàling?
Sí.
És del tu diràs, perquè parlaven de la Volta Ciclista fa uns dies i el Xavi Puig i el Pariser...
Ja
què?
Que anem al diàling, ja.
Sí, perquè vull que escoltis el Xavi Puig i el Pariser, que van entrevistar... Van conversar...
La cançó d'avui és curta.
Ah, és curta. Ah, d'acord. Doncs què, vols que estem 2 minuts més de xerrera? Així de... T'haus imaginats.
Estàs enfotent molt de mi, no, avui?
La veritat és que sí. No, ara per mantenir el ritme. Pedro, el digues alguna coseta?
No, escolta, t'ho deixo tu, que estàs molt finet avui.
Bueno, però tu també, ara portes uns dies discret, però tu també ets de...
Escolta,
de matxaque,
tu.
Eh?
Estàs parlant tu, no busquis complicitat amb els altres.
Sí, per què no? Si vull buscar complicitat, què passa? És que, clar, tu també t'agrada marcar la gent, eh? Home, fins a un límit.
Escolta'm.
Digue'm.
Aviam si hi hauran els savis habituals que diran que m'estàs fent bullying.
Jo, bullying a tu? No, això no ho ha dit, no ho ha dit ningú, eh?
No, ho he dit al revés, però avui me l'estàs fent a mi.
Una mica sí, la veritat. Mònica, t'estàs adormint.
No, estic intentant que passi ràpid el moment.
I no sap com fer-ho. Bueno.
Estàs patint ara, Mònica?
A veure, avui s'està passant una mica, llavors em costa donar-li suport.
No,
perquè va, està engorilat últimament.
Jo, engorilat? Però si sóc la persona més humil i més modesta.
Està engorilat?
No, és la primavera, el pol·len.
I això t'afecta el cervell, el pol·len. Va, tira, va, vés-ho, va.
Bueno, va.
Vinga, va. Xavi Puig, què?
El Xavi Puig i l'Aleix Pariser, que van conversar amb un ciclista italià, per això de la Volta Ciclista de Catalunya, que va tenir un accident, i si per fer-ho cal parlar en italià, doncs es parla en italià.
Ai.
Li volia preguntar al Soni si ha tornat a Sant Feliu de Guíxols.
¿Cómo?
Si has vuelto a Sant Feliu de Guíxols, donde te caíste desplomado.
Me llevaste ayer y la tapa.
No, a la población, al sitio donde caíste.
No me recuerdo.
Si has tornado.
¿Pero qué dices?
¿Has tornado a Cataluña, a Sant Feliu de Guíxols? No.
He retornado a Cataluña, Soni.
No.
L'altre posant accent d'anunci d'avui, Toni, per veure si així s'entenia millor.
Aquí
és estat
bé.
Sí. Veus? Si és que, de veritat, en teniu molt poca consideració.
Escolta'm, que són les 6:23. Mira, que hi va passar una cosa en aquest estudi, vaig flipar. Que jo normalment no posem a aquesta hora cançons d'actualitat, però és que vaig flipar perquè vaig veure aquí l'Albert Sort és testimoni, va dir, bueno, tu coneixes la meva germana? I un dels dos, com la teva germana? Sí, i soc Oriol de Ramon i sóc el germà de la Clara. La Clara de Ramon, la Clara Ramon, actriu, que està en parella amb el Marc Rius, actor de la Calòrica, que són una parella excepcional, que tenen una nena guapíssima que es diu Olivia, que a més en sempre dic que sóc el tiet de Nova York, perquè l'anava a veure i que no hi vaig mai, el tiet de Nova York, i clar, no sabia que era el germà de la Clara de Ramon, i clar, ni sabia que la cançó que es diu Olivia és la història, és tan mac, o sigui, tenia tanta raó l'Albert Sort, i tanta raó quan em van dir l'Embudio, i tanta raó quan em van dir que s'enganxa tant aquest disc, perquè ell vaig estar tota la tarda amb els tiets, els tiets de la mare que els va matricular. Tu també t'agrada, Pedrol?
Soc molt fan, sí.
Sí, bueno, i el meu nebot, i tothom enganxat. Mm. I clar, ara ho entenc, perquè és que el disc és una passada. Però una passada. I la cançó d'Olivia, que explica com ell, que és el tiet de la nena, va rebre com els van informar en un embassat, en un festival embassat, que la germana els anunciava que estava embarassada. És una meravella, la cançó. escolteu la lletra d'aquesta cançó dels Tiets o dels Tiets, que es diu així precisament, Olivia.
Festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Allbé i propostes rares. Vai, més germana, vista, vista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet, un ser a visitier. I ens va passar el concert plorant, Olivia, i quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casava el pare i ens diuen que seré una més de la família. I ens va passar el concert plorant, surt una panxeta i els papàs són avis, d'això va la vida, tot és momentani, gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid, i no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica, jo t'he vist la cara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
Olivia, dels The Tiets, per despertar un dia més al món a RAC1. És ja dijous i és 30 de març.
El món a RAC1.
A les 6 i 27, més notícies. Les agències de viatges tenen entre un 10 i un 15% més de reserves que la Setmana Santa de l'any passat i preveuen que aquestes vacances, pels qui les tinguin, ja siguin com les d'abans de la pandèmia. L'associació que les agrupa, la CAVE, diu que la demanda continua creixent tot i la pujada dels preus, Agustí Serrat.
Entre les escapades preferides per aquesta Setmana Santa hi ha les capitals europees, les Canàries i les Balears. D'altra banda, els francesos i britànics són els que han fet més reserves per venir a l'estat aquesta Setmana Santa i Catalunya serà el segon lloc, només per darrere de les Canàries, que rebrà més visitants, segons les seves previsions. La CAVE espera que també es noti un increment del turisme procedent dels Estats Units.
Ja que estem en plana econòmica, el grup Peralada ha tancat el 2022 amb una facturació de 20 milions d'euros, és un 10% més que abans de la pandèmia. El 55% de les vendes de vins i caves són a Catalunya, però aquest grup Peralada ja exporta el 32% dels que elabora.
I té l'objectiu estratègic de créixer un 60% en vendes a l'exterior els propers 3 anys. Això passaria per enfortir la presència de la marca en països estratègics com els Estats Units, el Regne Unit, el Japó i la Xina. El grup Peralada vol arribar a l'objectiu de superar 22 milions de facturació aquest 2023. Tot plegat coincideix amb el centenari del celler, que se celebrarà amb una gran festa immersiva al Centre d'Arts Digitals Ideal Barcelona i amb la creació d'un dels vins més exclusius que ha fet Peralada fins avui, el vi del centenari.
I en infraestructures, el tramvia del Camp de Tarragona connectarà el 2026 les principals ciutats de la Costa Daurada i enllaçarà també Tarragona amb Reus, amb aturades entre els municipis. 2 anys més tard, el 2028, la Generalitat ha tret a licitació els 7 primers tramvies. Els combois aniran a 70 km per hora, un cop descartat un model híbrid amb el tren. Tot el projecte de tramvia suposarà una inversió de gairebé 600 milions d'euros i l'operador serà Ferrocarrils de la Generalitat. Detalls des de Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, traient a concurs la construcció dels 7 primers tramvies, la Generalitat vol deixar ben clar que ja no hi ha marxa enrere. La inversió s'executarà per fases. A la primera, el tramvia es desplegarà entre Cambrils, Salou i Vilaseca. Aprofitant aquí el traçat de les vies, ja en fase de desmantellament de la línia del ferrocarril convencional en desús des de la posada en marxa del corredor del Mediterrani. La segona fase relligarà la connexió entre Tarragona, els seus barris, Reus i l'aeroport. El president Pere Aragonès va reivindicar ahir durant la presentació del tramvia Tarragona com la segona àrea metropolitana de Catalunya.
A Catalunya no hi ha només una àrea metropolitana, n'hi ha més. La segona més important és la del Camp de Tarragona i l'hem d'articular com a sistema que és.
Quan s'hagi desplegat l'any 2028, el tramvia de Tarragona tindrà 47 estacions i recorrerà un traçat de 46 quilòmetres.
Bon dia, bona hora. En punt hem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Sapigueu que la gestació subrogada torna al capdavant del debat després que Ana Obregón hagi tingut una criatura als 68 anys, l'hagi adquirit d'aquest fet per aquesta gestació subrogada.
El PSOE Podem recorden que Espanya és il·legal i que es considera violència contra les dones, mentre que el PP obre la porta a legalitzar-la en casos puntuals. L'agrupació de col·legis de metges espanyols hi està d'acord sempre que no hi hagi intercanvi econòmic.
A banda dels punts de vista polítics i tècnics, avui en parlarem al món a RAC1, també amb les dues parts, amb testimonis, tant dels casos favorables com contraris a aquesta gestació subrogada. A banda, en política, les institucions eviten mullar-se, les d'Europa, sobre el cas Clara Ponsatí.
La Comissió Europea no vol concretar, mentre que l'Eurocambra ha derivat el cas a la Comissió Jurídica. Ponsatí va recriminar i la seva presidenta que no defensi la vulneració de la seva immunitat.
Aquest migdia coneixerem la sentència del cas que afecta Laura Borràs.
El Tribunal Superior de Justícia comunicarà la seva decisió a les 12 i Borràs comparecerà al Parlament poc després. La Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per un presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes.
Un dels violadors de la nena d'11 anys a Badalona també estaria implicat en una altra agressió sexual a una noia de 17 anys.
Hauria passat als lavabos del mateix centre, al centre comercial Màgic. Ho assegura la mare de la víctima, que ha identificat el jove als Mossos. A hores d'ara ja s'investiguen 4 casos de violacions a menors en aquest centre comercial.
Els psicòlegs alerten que els filtres d'Instagram perjudiquen la salut mental dels joves.
En una conferència ahir de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa van avisar que poden provocar problemes d'autoestima i amb la imatge corporal i que afecten sobretot a les noies.
Un miler de personalitats reclamen una pausa en el desenvolupament mundial de la intel·ligència artificial.
Demanen parar com a mínim 6 mesos fins que se n'hagi fet una regulació adequada per evitar riscos socials, econòmics i culturals. Entre d'altres ho han signat Elon Musk, també el cofundador d'Apple, i diversos acadèmics, filòsofs i investigadors.
En un matí estem pendents de la salut del Papa Francesc, que està hospitalitzat per una infecció respiratòria.
El Vaticà assegura que no és coronavirus i que no es tem per la seva vida, però admet que Francesc haurà d'estar uns dies ingressat a un hospital de Roma. De moment ja ha cancel·lat tots els seus actes.
I a Catalunya el risc d'incendi torna a pujar a nivell 2 a bona part del país avui.
Concretament a la meitat sud, la Plana de Lleida i a la Catalunya central. Mentrestant, al País Valencià, el foc ha calcinat 4.600 hectàrees, ja no crema, però encara té punts calents. Els bombers temen que el vent provoqui revifades.
I el titular destacat dels esports, que és la classificació del Barça femení per les semifinals de la Champions, Albert.
Les blaugranes han golejat 5-1 la Roma davant de 54.000 persones al Camp Nou i ara jugaran contra el Chelsea o l'Olympique de Lió, que juguen aquesta nit a les 9 a Londres. També ha passat a semifinals l'Arsenal, que ha eliminat el Bayern de Munic. I Luis Enrique defineix de carronyaires els qui l'han criticat pel seu estil de joc quan dirigia la selecció espanyola. L'Asturià ha trencat el seu silenci. La Ser ha revelat que vol entrenar a la Premier League anglesa.
Són els titulars d'aquest dijous, que completem amb la previsió del temps.
Ocasió Plus t'ofereix aquest espai.
Ara parlàvem justament que augmenta el risc d'incendi, i és que Mònica Usarbo, bon dia.
Bon dia.
Torna a venir el vent i avui s'espera un migdia càlid al país.
Exactament, un vent de ponent que avui bufarà moderat, sobretot cap a les comarques interiors, i demà reforçarà cap a l'interior, comarques de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona, i també la tramuntana cap a l'Empordà, i al cap de setmana es mantindrà el vent als extrems del país cap a les comarques de Tarragona, Pirineu i també l'Empordà de nou. I avui dia de temps més aviat tranquil, sol, bandes de núvols prims i aquestes temperatures que, com deies, pugen, sobretot a les comarques de Tarragona i també
al voltant de Barcelona, màximes que es mouran en general entre els 22 i els 26 graus. Demà es mantenen les temperatures altes, però baixen al cap de setmana, amb un ambient que serà més suau o fins i tot un punt fresc.
Aquesta la previsió. I els termòmetres, com els tenim a aquesta hora?
Doncs ara mateix entre els 12 i els 14 graus a la ciutat de Barcelona, 11 a Tarragona, 8 graus a Lleida, 13 a Girona, 9 a Santa Coloma de Farners i també a Sabadell, 6 a Solsona i 9 a Roses.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Passen 4 minuts i mig de 6:45.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expressa De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi. RAC 1.
Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
I demano amablement que m'acompanyi.
Baixeu-los.
Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber a la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí a aquesta hora del matí es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda.
Passi el que passi, passa a RAC1. RAC1. El món a RAC1.
Despertant aquest dijous 30 de març, les 6 del matí, 36 minuts, en un matí en què està capitalitzat per la notícia que ha desencadenat la gestació subrogada d'Ana Obregón. El seu cas ha generat un rebombori polític de cal ample, no només polític, també tècnic, entre el col·lectiu mèdic a tot l'estat espanyol, i de fet reobre el debat sobre l'ètica de recórrer aquesta mesura per tenir criatures i sobre els buits legals que té. De seguida parlem dels posicionaments polítics, alguns ja els coneixíem, d'altres s'han produït les últimes hores, de fet, arran del cas Obregón, però és molt destacat que també hi ha nous posicionaments dintre del propi sector mèdic, els professionals, doncs, d'aquest àmbit. Destaca molt, avui l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, que agrupa col·legis de metges de tot l'Estat, presentarà a Madrid, al Congrés dels Diputats, un nou codi deontològic que precisament inclou un punt sobre gestació subrogada que fins ara no hi apareixia en cap cas, Agustí.
Sí, segons el Mundo, els metges estarien d'acord amb la gestació subrogada sempre que es fes de forma altruista i no hi hagués cap intercanvi econòmic. És a dir, consideren que comercialitzar amb el cos de la dona vulnera la seva dignitat. A Catalunya, els col·legis de metges, però, tenen un codi deontològic propi que no fa cap referència a la gestació per substitució.
Aquest és un punt de vista de l'àmbit mèdic, la política ahir també s'hi va recrear i, de fet, el Partit Popular va canviar de parer després de molt de temps i també es va alinear amb aquest posicionament que ara apuntaria aquest sector de metges, i és el de poder regular una gestació subrogada, aquests ventres de lloguer, en els casos en què no hi hagi cap interès econòmic. Això destaca perquè el PP obriria per primera vegada la porta a la gestió subrogada en alguns àmbits. Això pel que fa a l'oposició a Espanya, però el govern, el PSOE i Podem van sortir en tromba arran del cas d'Ana Obregón, recalcant en tot moment que és una situació d'explotació, de violència, diuen, i que, en tot cas, cal deixar molt present que a Catalunya i Espanya la gestació subrogada és il·legal. Admeten que tenen poc marge, això sí, per prevenir aquesta pràctica fora de la llei, si es fa en altres països, però asseguren que la legislació és molt clara i que no pensen cedir ni un mil·límetre. Justament els posicionaments, tant el canvi dins del PP com de la resta de partits polítics, des de Madrid, amb l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol insisteix en les posicions habituals del PSOE i Podem. Els socialistes recorden que és una pràctica il·legal i els seus socis de coalició apreten per anar més enllà. Voldrien ser més durs, però admeten que seria contraproduent per a la canalla. Sigui com sigui, el govern espanyol recorda que la gestació subrogada i tot el que envolta aquest negoci està considerada una violència reproductiva contra la dona. Les ministres María Jesús Montero i Irene Montero eren molt crítiques.
Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos.
Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas.
En canvi, el Partit Popular es planteja regularitzar aquesta pràctica. Fons del PP asseguren que ho estudiaran en els casos on no es faci per diners. Cuca Gamarra, però, hi passava de puntetes.
Si se quiere abrir este debate, debe abrirse con serenidad para abordar con profundidad las distintas posiciones que puede haber. Creo que es lo que merecen los asuntos complejos.
Ara mateix, la llei espanyola impedeix que les agències de gestació subrogada facin publicitat, però en cap cas se'n castiguen els clients.
I avui és, sens dubte, protagonista, de fet, a tots els mitjans de comunicació, el debat sobre si s'ha de regular o no aquesta gestació subrogada. Expliquem, de fet, quina és la situació a hores d'ara a nivell legal aquí, perquè les famílies que ho fan a l'estranger poden inscriure les criatures, si aleshores tornen a l'Estat, però fer-ho a Espanya pot comportar penes de fins a 5 anys de presó, Mar Poyato.
El Codi Penal és clar. L'article 221 diu que qui mitjançant una compensació econòmica entregui a una altra persona un fill amb la finalitat d'establir una relació anàloga a la de filiació, se'l castigarà amb penes de presó d'entre 1 i 5 anys. La llei també estableix el mateix càstig per a la persona que rebi la criatura i per a qui faci d'intermediari, encara que l'entrega del menor sigui a l'estranger. Una normativa que encara s'ha endurit més amb l'entrada en vigor ara fa un mes de la nova llei de l'avortament, que inclou un apartat que porta per títol Mesures de prevenció i resposta per fer front a formes de violència contra les dones en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. Concretament, l'article 32 fa referència a la prevenció de la gestació per substitució i ho descriu com un contracte nul de ple dret pel que s'acorda la gestació amb o sense preu, i aquí hi entra el concepte d'altruisme, a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d'un tercer. La norma també contempla promoure campanyes institucionals per alertar que aquestes conductes són il·legals i declarar nuls tots els contractes d'aquest tipus.
Doncs justament aquest matí al Món a RAC1 ja aprofundirem en aquest debat de la gestació subrogada. També de termes n'hi ha molts: la mercantilització del cos de la dona, els ventres de lloguer. Els mitjans fan referència a aquestes definicions. Aquest matí en parlarem, per una banda, amb la professora de Dret Civil i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, Mònica Navarro, i de l'altra, amb justament una mare que va tenir una filla nascuda per gestació subrogada, que no la va tenir, doncs, ella directament, Maria Baró. Totes elles ens acompanyaran en temps de tertúlia avui al Món a RAC1. I tot això que ho ha provocat, doncs, Ana Obregón, i ella continua sent notícia perquè les últimes hores s'hi ha posicionat a través de les xarxes socials, després de conèixer a través de la revista Hola que havia tingut aquesta criatura per gestació subrogada a Miami. Doncs bé, ella, les últimes hores, ha ampliat encara més la polèmica amb un missatge a les xarxes socials que, què diu exactament, Agustí?
Obregón celebra la compra de la criatura dient que mai més tornarà a estar sola i que ha tornat a viure. Crida l'atenció precisament que no fa cap referència a la nena nouvinguda ni tampoc al seu desig de ser mare. L'actriu i presentadora de televisió ha fet aquest comentari en una publicació al seu perfil d'Instagram amb la fotografia de la revista Hola, en què apareix amb el nadó a coll. Obregón, que té 68 anys, va perdre el seu fill de 27 al maig del 2020 per un càncer.
Són les 6:42 avui, però el protagonisme, ja fa 24 hores de la marxa de Clara Ponsatí un altre cop cap a Brussel·les, doncs torna a ser també a la Unió Europea pel seu cas, després de la detenció de Ponsatí i posterior alliberament aquí mateix a Barcelona. Les institucions europees han passat de puntetes pel seu cas, tan bon punt ahir Ponsatí va arribar a Brussel·les. D'una banda, la Comissió Europea, que assegura que hi ha casos en què, tot i tenir immunitat, les ordres de detenció són ben legals. Això podria fer referència al cas de Ponsatí, a per què se la va detenir quan va entrar a Catalunya fa 36 hores, però no van concretar pas que estiguessin referint-se justament al cas de Ponsatí. Això, la Comissió, de l'altra, al Parlament Europeu, on el protagonisme va ser de la mateixa Ponsatí, i va anar i li va cantar les 40 a Roberta Metsola, la presidenta de la cambra, que, per expulsar-se les puces del damunt, va decidir derivar el cas a la Comissió d'Assumptes Jurídics d'aquest Parlament Europeu. Els detalls amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Vistobar, bon dia.
Bon dia, Clara Ponsatí va arribar al Parlament Europeu acompanyada dels seus companys de partit Carles Puigdemont i Toni Comín i amb la intenció de colar la seva detenció dins l'hemicicle al començament del ple. Ara bé, la presidenta Roberta Metsola es va avançar i va voler tancar el tema per la via ràpida explicant que el seu cas quedava en mans d'un comitè legal.
Clara Ponsatí ha demanat al Parlament Europeu que se li respecti la seva immunitat com a europarlamentària per uns fets que han passat a Espanya. Això s'ha traslladat al Comitè d'Assumptes Legals.
On legal affairs. Tot i així, Clara Ponsatí va demanar la paraula i va carregar contra el silenci de les pròpies institucions europees. Ponsatí va acusar, de fet, a Roberta Metsola de no moure ni un dit per protegir els seus drets ni la seva immunitat.
No vaig rebre cap resposta a la meva petició i que jo sàpiga no ha pres cap acció, excepte com ha informat recentment de traslladar el cas burocràticament al comitè del jurat. M'he de preguntar si aquest incompliment de la defensa de les immunitats davant la detenció il·legal d'un diputat és una política de la presidència o és només una actitud que ens reserveu als catalans?
Catalans. Ponsatí va tornar a intervenir més tard per insistir que tot plegat no impedirà que Catalunya no deixi de lluitar fins a aconseguir el dret a l'autodeterminació. Una intervenció que, per cert, li va costar un toc d'atenció de la vicepresidenta del Parlament per no ajustar-se al tema del debat, que era justament sobre l'última cimera europea.
I al ple, evidentment, que hi va haver també doncs una nova picabaralla. Els partits espanyols van aprofitar per ficar-hi cullerada. El PP va carregar contra Pedro Sánchez, això al Parlament Europeu, per haver reformat el Codi Penal espanyol i haver eliminat el delicte de sedició, mentre que Ciutadans va demanar no convertir l'Eurocambra en un xou polític amb el cas de Clara Ponsatí. I aquest migdia el relleu del protagonisme polític que passarà de Ponsatí a Laura Borràs. A les 12 sabrem la sentència del cas de presumpta corrupció. El Tribunal Superior de Justícia ha citat a les parts al migdia per comunicar la decisió, si condemna o no a Laura Borràs per aquest cas judicial sobre el fraccionament, possible fraccionament de contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, si ja n'estava al cas, si l'hauria encarregat ella mateixa. Borràs ja ha anunciat que farà una declaració institucional des del Parlament, encabat, quan ja sàpiga la lletra petita d'aquesta sentència, ha convocat els mitjans a la una del migdia i també demana a l'independentisme, als seus seguidors, que facin cap al migdia.
Si la sentència és condemnatòria, el més probable és que Borràs la recorri al Tribunal Suprem en espera del que faci la Junta Electoral Central. Si un partit li demana a la Junta que executi la sentència, com va passar en el cas Juvillà, la JEC podria actuar ràpid i retirar-li l'acta. Serà llavors quan la mesa de la cambra i també dins de Junts per Catalunya hauran de decidir què fan, si intenten desobeir i aposten per la confrontació o si la substitueixen per alguna altra diputada que assumeixi la presidència del Parlament.
I a les 6:46 obrim crònica de successos. Un dels agressors de la violació de la nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic de Badalona també estaria implicat en una altra agressió sexual, també a una altra noia menor d'edat. En aquest cas de 17 anys i també hauria passat als lavabos d'aquest recinte comercial. Ho assegura la mare d'aquesta darrera víctima, que diu que ja ha identificat el jove als Mossos d'Esquadra. Els agents investiguen ara fins a 4 casos d'agressions a menors d'edat en aquest centre comercial badaloní. Familiars de les víctimes, a més, denuncien que s'estan sentint abandonats per part de les administracions i parlen fins i tot de maltractament per part de la policia, Maria Costa.
En dos d'aquests hi ha denúncia, una la de la nena d'11 anys i l'altra la d'una noia de 17 anys, a qui també van agredir sexualment al lavabo. La mare de la víctima explica que hi van estar involucrats fins a 10 joves. D'aquests van ser dos qui finalment van cometre l'agressió després d'amenaçar-la amb arma blanca mentre la resta vigilaven a fora del lavabo. Els fets van passar l'agost passat, ho van denunciar els serveis municipals de Badalona al desembre i no va ser fins aquest febrer que ho va fer davant dels Mossos. La mare de la víctima, Teresa Prados, diu que l'actitud dels agents va ser nefasta i assegura que les víctimes se senten abandonades.
Los Mossos nos están maltratando. La dirección del Magic ha hecho caso omiso, incluso puso en duda las declaraciones de la víctima porque el uniforme no coincidía. Que yo he sufrido una agresión, una violación y yo me voy a acordar del uniforme que lleva una persona que además se supone que me tiene que cuidar y lo que hace es decirme vete de aquí.
Segons Prados, la seva filla encara no ha pogut tornar a l'institut. Entitats socials i famílies han convocat el proper 29 d'abril una manifestació a la plaça de la Vila de Badalona per denunciar-ho.
I encara sobre aquestes agressions al centre comercial Màgic, segons explica la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Anna Ponsí, un dels suposats agressors de la nena d'11 anys, el primer cas que va aflorar d'aquest centre comercial, finalment ha marxat de l'institut on anava, recordem-ho, amb el germà de la víctima, que és qui va donar el crit d'alerta a sons pares. La mare del presumpte agressor ha acceptat matricular-lo en un altre centre després que el Departament d'Educació digués que no el podien pas expulsar perquè no havia fet res mal fet dins de l'institut. I els psicòlegs alerten dels riscos dels filtres d'Instagram en la salut mental dels joves, adolescents principalment, i sobretot de les noies. Asseguren que provoquen problemes d'autoestima a l'adolescència i que la majoria de pacients que atenen d'aquestes edats tenen justament problemes amb la seva imatge corporal, com es veuen. Si ho van exposar ahir a la tarda en una conferència de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, on també van advertir que les xarxes socials són una nova eina, via per exercir la violència masclista, Laia Colomer.
Segons els psicòlegs, utilitzar filtres a les xarxes socials i anar-s'hi comparant constantment és una trampa que en les adolescents pot comportar problemes d'autoestima, precisament a l'edat que l'estan desenvolupant. El doctor en psicologia clínica de la Universitat Autònoma de Madrid, Santos Solano, explica que moltes se senten pressionades.
A mí me cuesta encontrar ahora mismo en consulta alguien que venga por ansiedad, que venga por estado de ánimo bajo y no esté afectada la imagen corporal, por ejemplo. No tenga una mediación con las redes sociales que trabajar. Aunque te recuperes, vas a ir a una sociedad donde lo normal es sentirte mal con tu cuerpo.
Els experts també alerten que les xarxes socials estan convertint en una nova eina de violència masclista. En parla l'educadora social i psicòloga Cristina Gil.
Antes nos relacionábamos cara a cara en el parque, era con quién has hablado, quién te ha saludado, y ahora es quién te sigue en redes. ¿Quién te ha dado like a esa foto en bikini? ¿Por qué subes esa foto? O dame tu contraseña.
Tots dos en van parlar en una conferència que va organitzar l'Observatori Social de la Caixa.
La crònica internacional, un parell de punts. El primer, un miler de personalitats acadèmiques i del món tecnològic d'arreu del planeta han reclamat una pausa d'almenys 6 mesos en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, diuen, fins que se n'hagi fet una regulació adequada per implementar protocols de seguretat.
Ho han demanat enmig de les investigacions que Microsoft té entre mans i que integren els sistemes GPT, que proporcionen respostes cada vegada més ràpides i precises a través del llenguatge humà. En una carta oberta, aquests experts, entre els quals hi ha, per exemple, Elon Musk o el cofundador d'Apple, reconeixen que això pot portar beneficis multimilionaris a Microsoft, però adverteixen dels riscos greus que pot desembocar a escala social, econòmica i cultural.
I continuem pendents de la salut del Papa Francesc, des d'ahir està ingressat en un hospital de Roma per una infecció respiratòria.
Ho va comunicar el Vaticà després de molts rumors pels que en un principi asseguraven que eren uns controls mèdics programats. La Santa Seu assegura, però, que no és coronavirus i que Francesc no corre perill, però que haurà d'estar uns dies hospitalitzat.
I un darrer apunt al País Valencià, on l'incendi que crema l'interior de les comarques de Castelló ha calcinat ja 4.600 hectàrees, però ja no té flama. Hi ha molts punts calents, però el foc ja no és viu, per tant, les properes hores seran molt importants per evitar revifades i caldrà estar pendents especialment del vent, que avui es reforça i podria tornar a jugar males passades als bombers. Ens desplacem, doncs, a la zona de l'incendi. Enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El risc és que el vent de ponent, que tornarà a bufar avui amb força, revifi brases i per això es mantenen totes les alertes. Ahir a última hora ho deia la consellera de l'Interior, Gabriela Bravo.
La entrada de l'aire de poniente va a generar fuertes rachas de viento, va a bajar, por tanto, la humedad y va a ser un día complicado que puede dar lugar a reproducciones.
Els bombers són molt prudents. Per la mateixa raó, els veïns que tornen a casa, de moment a 6 petits pobles, no se'n poden moure. Hi ha 1.400 persones que continuen desallotjades. Alguns pobles no tenen llum, la falta d'electricitat també ha aturat bombes d'aigua i es tem que ara hi hagi dipòsits d'aigua que no és potable. A partir de les 7 del matí, l'informe de la nit.
Són les 6:52, ara tornem.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
55.948. 5, 5, 9, 4, 8.
Sèrie
14, 0, 1, 4.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Als esports, el Barça femení ja és a les semifinals de la Champions per cinquena vegada seguida. Aquesta nit sabrà si el seu rival és el Chelsea o l'Olympique de Lió, que és el vigent campió. Els dos equips juguen a les 9, les angleses tenen un 0-1 a favor de la Nadal, Albert.
Sí, tot plegat després que ahir el Barça golejés 5-1 la Roma al Camp Nou davant de 54.000 persones, una condició que per l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, és privilegiada.
El fet de tenir 54.000 persones t'ajuda moltíssim perquè dona sempre una mica més, també condiciona l'equip rival. Les coses que tenim a l'Spotify Camp Nou a nivell de confiança són molt bones. No només pel rendiment d'avui, és perquè tots els partits que hem jugat hem donat molt bona versió, hem fet dels millors partits de la temporada.
La sueca Rolfo va fer dos gols, Mapi León en va fer un altre des de 30 metres i això a l'Aipatri i Harro van arrodonir la golejada. També ha passat a semifinals l'Arsenal, que jugarà contra el Wolfsburg o el PSG. En un altre sentit, Luis Enrique ha definit com a carronyaires els que el van criticar quan dirigia la selecció espanyola a l'Asturià, ho ha dit a la SER en la primera entrevista des del Mundial de Qatar.
Sé que ha habido las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean con una falta de conocimiento y una falta de información total y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.
Més coses al cas Negreira, ja ha arribat al Parlament, ahir en Comú Podem va registrar una petició de compareixença del president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, perquè doni explicacions sobre la vinculació de l'entitat en la causa. En tennis, la pluja ha obligat a cancel·lar el partit de quarts de final del Masters 1000 de Miami, que Carlos Alcaraz havia de jugar fa unes hores contra el nord-americà Taylor Fritz. Si tot va bé, es disputarà la propera matinada a partir de la 1. En bàsquet, la penya ja té rival pels vuitens de final de l'Eurocup. Serà el London Towers d'Anglaterra el dimecres 12 d'abril a l'Olímpic de Badalona. Mentre estan a l'ACB, el Baxi Manresa va perdre de 13 a la pista del Tenerife. I a l'Eurolliga, avui el Barça certificarà el factor pista a favor als quarts de final sempre que guanyi l'Alba de Berlín al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre i en directe a RAC+1. I tot això el dia en què arrenquen els Special Olympics a Granollers amb la participació de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual vinguts d'arreu del món. La competició consta de 14 disciplines i s'allargarà fins diumenge gràcies a la participació d'uns 600 voluntaris.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
2 minuts i mig llargs per arribar a les 7 del matí. Temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar, una enfermedad mental que sufre alrededor de 140 millones de personas en el mundo, una de las principales que causa discapacidad y de las menos entendidas. Por eso es necesaria la investigación, sí, pero también la visibilidad. Hablar sobre ella, sus causas, síntomas y consecuencias. Así lo entendió Stephen Fry, el célebre actor, director y escritor al que le diagnosticaron trastorno bipolar cuando tenía 37 años después de un intento de suicidio. Frey puso en marcha un documental para la BBC donde cuenta su historia y entrevista a otras personas como él, algunas célebres como Carrie Fisher o Richard Dreyfuss y otras anónimas, también a psiquiatras, psicoterapeutas y profesionales de la sanidad. La energía creativa, la euforia que acompaña a la fase maníaca, hace que los que padecen el trastorno bipolar rehúsen pedir o recibir ayuda. Stephen Fry, La vida secreta de un maníaco depresivo, es muy útil para entender la enfermedad y está en YouTube.
Gracias, Gemma. I temps pel diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Diàling, com cada dia, per tancar la primera hora del món a RAC1. I a aquesta hora, com sempre, saludem el Ramon Bertulli. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. El Marc Giró fa públic el secret de l'èxit del seu programa, del Vostè Primer de RAC1.
Que simpàtic és l'Alice, no? Jo crec que l'Alice és la persona més educada que té Catalunya ara mateix. T'ho dic sincerament, ho dic sense ironies. Avui estem...
És que avui no hi ha ironia.
Aquest programa sense la ironia...
¿Cómo?
Ai, la... Oh, no! Sense la ironia, com es diu?
Ironia.
No, és dislexia, no és lapsus.
Droga mala, droga mala.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.